els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la Seu.
Encetem una nova ruta de la seda. Ja ho sabeu que sempre ens acompanya el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Avui volia parlar de l'Olimpíada Popular de Barcelona el 36, el 1936, i la lluita entre totalitarisme i antifeixisme a Europa. I jo pensava, primer de tot, quan llegia el tema que ens proposava un dia com avui, deia, què és això d'una Olimpiada Popular?
Sí, és realment un concepte que no és gens difícil d'explicar, però no es coneix gaire, ha quedat molt fosc en el rastre de la història i té molt a veure amb el nostre país i amb la nostra ciutat, no? Perquè va ser una proposta de la ciutat de Barcelona, o pensada per la ciutat de Barcelona, no només de la ciutat de Barcelona. L'Olimpiada Popular era una proposta que el que intentava era ser una alternativa als Jocs Olímpics oficials. Tothom sap que són els Jocs Olímpics, sí, existeixen des de 1896, els va més o menys reinventar Pierre de Coubertin, etc.
1896, eh?
Sí.
Més nou del que pensava jo.
Sí, els primers Jocs Olímpics moderns.
Els moderns, eh?
Clar, els Jocs Olímpics de l'antiga Grècia, sobre els que s'inspiraven els Jocs Olímpics moderns, doncs són del segle VII abans de Crist, etc. Bé, per què una alternativa? Doncs perquè l'any 1936 tocava una ciutat que fos la seu dels Jocs Olímpics oficials, que era la capital del Tercer Reich, que era Berlín. I, per tant, doncs, molts col·lectius de diferents indrets, de diferents països del món, moltes federacions esportives, molts clubs esportius, etc., van pensar que fer o organitzar per part de la capital del Tercer Reich uns Jocs Olímpics doncs no era una gran idea, sobretot
perquè...
Una
mala imatge,
eh? Una mala imatge, i perquè era una gran oportunitat, perquè un país totalitarista, una dictadura com la dictadura nacionalsocialista a Alemanya fes una gran operació de propaganda. Per tant, el que es va pensar per part de tots aquests col·lectius, de molts països d'arreu del món, va ser intentar organitzar, entre altres coses, que eren manifestacions, per exemple, culturals, exposicions d'art, exposicions de pintura arreu d'Europa, en diferents ciutats significatives d'Europa, també l'organització d'un esdeveniment esportiu, d'un gran esdeveniment esportiu internacional, que no es podien dir Jocs Olímpics, perquè la marca estava registrada pel Comitè Olímpic Internacional, però que es podia dir d'una altra manera i que fos com una alternativa, com una competència, com una mostra de boicot a la gran manifestació olímpica oficial del nacionalsocialisme de 1936 a Berlín. Així neix l'Olimpiada Popular i per això se li posa d'aquesta manera. No es podien dir Jocs Olímpics Populars. Se li va dir Olimpíada Popular. El Comitè Olímpic Internacional també es va queixar per la utilització del mot Olimpíada i al finalment, oficialment, es va dir com la Setmana d'Esport i de Folklore, però tothom la va conèixer com l'Olimpiada Popular.
De seguida entrem en el per què Barcelona, amb com va ser escollida Barcelona, etcètera. Abans sí que li volia preguntar, els Jocs de Berlín finalment, però, es van fer?
Sí, sí, efectivament, els Jocs de Berlín de 1936, l'agost, l'estiu de 1936, es van organitzar, es van desenvolupar i es van dur a terme, a més, amb un grandiós èxit. Van ser els primers Jocs Olímpics en els que va anar més quantitat d'atletes, més quantitat de públic, amb una gran organització, una gran vila olímpica, amb un èxit esclatant. Diguem-ne, des del punt de vista de l'olimpisme oficial i de la història de l'olimpisme, els Jocs de Berlín són una fita important. Els primers Jocs en els que hi va entre un 7 i un 8% de dones hi van participar. És a dir, històricament, per l'olimpisme oficial, els Jocs de Berlín van ser i han estat una fita molt important i queda com a mostra a l'Estadi Olímpic de Berlín, que encara existeix en l'actualitat.
Deixa'm preguntar-te també, Xavier, si sabem qui va ser o quins van ser o quin organisme va ser la llumanera de triar uns Jocs Olímpics per una ciutat com Berlín amb el que estava passant.
Bé, així entrem en matèria ja, sí. És fantàstic, en aquest sentit, perquè és l'origen, diguem-ne, de per què una Olimpiada alternativa, doncs perquè Berlín va ser seu dels Jocs Olímpics oficials. S'ha de dir, és molt important això, que quan es tria la ciutat, que ha de ser la seu dels Jocs Olímpics de l'any 1936 és l'any 1931. Uh-huh. Per tant, ningú sabia, encara alguns podien intuir pel com estava anant tot el desenvolupament polític o sociopolític a Alemanya, però ningú sabia que Hitler l'any 1933, entre febrer i març de 1933, pujaria al poder. Uh-huh. Per tant, quan és triada la ciutat de l'any 36, encara no hi ha un règim nazi, un règim nacionalsocialista a Alemanya, sinó que Alemanya és una república democràtica, la República de Weimar, que després de la Primera Guerra Mundial es va instaurar com a país democràtic. La qüestió aquí interessant, una de les qüestions que ho fa molt interessant tot això, és el mètode d'elecció de la ciutat. Perquè l'any 1931, quan es va fer la reunió de la comissió del Comitè Olímpic Internacional, que això és més o menys similar a com s'ha fet darrerament, en els anys posteriors, que es fa en ciutats diferents. És com va rotant en ciutats diferents aquest comitè o aquesta comissió que ha de fer aquesta elecció amb els delegats, no?, del Comitè Olímpic Internacional. Justament l'any 1931 va tocar fer aquesta reunió a la ciutat de Barcelona.
Ep, sí. Com d'aquí?
Barcelona optava a ser seu oficial dels Jocs Olímpics de 1936. Per això tot ho fa una mica més embolicat i més interessant, més apassionant. I, a sobre, aquesta reunió s'havia de fer la primavera de l'any 1931, l'abril de 1931. Si tots recordem una mica la història, sabem que l'abril de 1931 es va proclamar la Segona República a l'Estat espanyol. Per tant, quan el Comitè Olímpic Internacional, que ara no faré judicis sobre el present, però en aquell moment el Comitè Olímpic Internacional estava representat sobretot per persones de l'alta burgesia, de l'aristocràcia, sobretot, diguem-ne que persones una mica escurades cap al conservadorisme i cap a la dreta, arriben a Barcelona, la república s'acabava de proclamar. Per tant, en un terreny una mica complex. Arribaven a la ciutat de Barcelona per triar la seu de 1936. Barcelona hi optava i semblava que tenia molts números. A Alexandria, altres ciutats europees i no europees també hi optaven, però qui tenia més números era Barcelona i Berlín, no? I per tant, s'havia de dirimir entre aquestes dues ciutats. S'arriba aquí, hi ha una delegació de l'Ajuntament de Barcelona, Esquerra Republicana en aquell moment a l'Ajuntament des de feia pocs dies, diguem-ne, no? I fins i tot hi participa president Alcalá Zamora, president de la República, que ve aquí a saludar amb un partit que es va fer a l'Estadi Olímpic, amb els delegats del Comitè Olímpic Internacional, etcètera, etcètera, però sembla que no va haver-hi quòrum, bé, no va haver-hi quòrum, no hi havia prous persones, prous delegats perquè hi hagués quòrum, i es va deixar la votació per saber quina ciutat seria la seu dels Jocs Olímpics de 1936 per uns mesos després. Per tant, van estar a Barcelona aquestes persones, se'n van anar, i després per correu es va votar, tot això es pot veure en els arxius del Comitè Olímpic Internacional, ja ho he vist, és molt, molt interessant aquestes cartes, els telegrames, etc. I finalment, per un marge de vots no molt, molt, molt important, però va guanyar la ciutat de Berlín, que no se sabia que seria, a partir de 1936, a la capital del Tercer Reich, evidentment, això s'ha de dir clarament.
Abans em comentaves, Xavier, que es temia que aquests jocs del 36 es convertissin en un símbol del nazisme i en una amenaça a Europa d'una guerra. Això finalment va acabar passant.
Sí, es temia, efectivament, que s'acabessin convertint, és a dir, que s'acabés instrumentalitzant l'olimpisme per part d'un règim polític molt connotat des d'una perspectiva de que es tractava d'una dictadura, no només d'una dictadura com les que ja existien a Europa o començaven a existir a Europa en aquell moment, com per exemple la dictadura Mussolini, el feixisme a Itàlia, etc., sinó que tenia una fortíssima connotació racial. Val?
I això deixa és el ser que punyatero, Xavier.
Sí.
Israel hi va participar?
En els Jocs Olímpics de Berlín no podia participar Israel perquè no existia com a estat encara constituït fins l'any 1948.
D'altra manera, hi havia jueus que hi van participar, atletes jueus?
No.
No, eh?
No. Bé, aquest és un dels grans temes de la història dels Jocs Olímpics de Berlín. Parlem un moment, però m'agradaria deixar-ho per un altre programa, parlar exclusivament dels Jocs de Berlín. Però l'any 1934, un any després de que Hitler puja al poder, és quan es van aprovar les conegudes lleis de Nuremberg. Les lleis de Nuremberg són, per dir-ho molt ràpidament, les lleis que establien qui era ciutadà alemany i qui no era ciutadà alemany a l'Alemanya nazi. I en aquest sentit, doncs, s'excluïen tots els que aquí hi havia una gradació, no? Això, les lleis de Nuremberg, doncs, els alemanys de tota la vida, diguem-ne, i després els que eren de primer grau, els jueus de primer grau, jueus de segon grau i els jueus, no? I els Mischling, que eren els de primer grau i els de segon grau, és si tenies un avi de segon grau o un avi, per tant, un besavi o un avi de primer grau, tenies una part de drets com a ciutadà, mig ciutadà alemany, no? Tot això és el que va fer, doncs, que a partir, sobretot, del 34, tothom tingués por que els Jocs de Berlín es convertissin en un aparador del racisme nazi. Per tant, els atletes que eren d'origen jueu o que tenien procedència jueva en els clubs, en les entitats, etc., alemanyes, no podien participar-hi. Fins i tot en la versió d'hivern, saps que els Jocs Olímpics d'estudi d'hivern anteriorment es feien al mateix país. Val? Doncs els que es van fer a Garmisch van aparèixer rètols on es prohibia l'entrada a persones no àries, i amb nosaltres, a persones que ells consideraven que no eren ciutadans alemanys, a jueus, no, en aquest cas.
Em deies, això ho deixarem per un altre programa. Sí, vull preguntar-te, perquè em parlaves de boicot, quan es comença a produir aquest boicot i com es produeix?
Clar, entre que se sap el nom de la ciutat del 36, que serà Berlín, i l'any 1933 no es produeix cap boicot. Berlín, de fet, havia optat a organitzar uns Jocs Olímpics i havia estat seu olímpica per l'any 1916, la Primera Guerra Mundial ho va fer impossible. No es van celebrar aquells jocs. Per tant, el Comitè Olímpic Internacional, en part, s'ha interpretat a vegades així, no? Tenia un cert deute en Berlín, perquè a causa de la guerra no va poder ser la gran capital mundial dels Jocs Olímpics el 1916, sí el 1936, però entre el 31 i el 33, per tant, no va haver-hi boicot. Va començar a haver-hi boicot a partir de la primavera de 1933, quan es coneix que Alemanya passa a ser, es converteix en el Tercer Reich, per tant, Hitler puja al poder i adquireix tots els poders polítics, la crema del Reichstag, etc. I sobretot a partir del 34, quan es proclamen i tot el món coneix el que són les lleis de Nuremberg, per tant, les lleis racistes, que prohibeixen que un ari es casi amb un jueu, que un jueu o una jueva faci l'amor amb un ari, que un jueu pugui entrar a la judicatura, a ser policia, a ser militar, a ser, és a dir, tot el que té a veure amb el funcionariat. No és un ciutadà alemany, per tant, no pot optar a qualsevol plaça laboral, perd tots els seus drets com a ciutadà, perd subvencions, etcètera, etcètera. A partir d'aquell moment, sobretot, és quan es va expandir aquest boicot, que té molt a veure inicialment en els Estats Units amb els grans col·lectius d'emigrats jueus que vivien ja a la costa est dels Estats Units i tenien molta vinculació amb els mitjans de comunicació, per exemple, nord-americans, etcètera, i amb les federacions esportives nord-americanes, la Federació d'Atletisme, per exemple, i després això es va escampant cap a Europa. Però diria, els dos grans focus de boicot van ser els Estats Units inicialment, a partir del 33-34, i després el 35 i 36 a Europa, fins al punt que es va constituir com una mena d'associació o federació internacional de suport a la idea olímpica i de boicot, diríem, per dir-ho més planerament, de boicot als Jocs Olímpics de Berlín.
Ara em parlaves de boicots, entre aquests, precisament, el que dona nom a la secció d'avui. Entre aquests, la celebració d'uns jocs esportius alternatius als de Berlín durant el mes de juliol o agost, no sé quin mes va ser això.
El que es va preveure per l'Olimpíada Popular era el juliol, els Jocs de Berlín van ser el mes d'agost.
Vale. Com s'organitza aquesta Olimpíada Popular de Barcelona?
Bé, aquesta és la gran
qüestió.
Suposo
que hi ha d'haver molta gent al darrere, perquè encara que sigui Olimpíada Popular, l'organització ha de ser molt acurada.
Molt acurada i amb molt pocs recursos. I llavors la suma d'aquestes dues qüestions és el que ho va fer molt complexa. Parlem primer dels recursos, si et sembla.
Sí,
no hi havia una Olimpíada Popular alternativa, no oficial, fins i tot amb un suport tímid per part de les administracions estatals, però un cert suport. Això també ha estat motiu històricament de molta controvèrsia, és a dir, per exemple, l'estat espanyol, la República Espanyola, a través del Comitè Olímpic Espanyol, enviava atletes a Berlín i alhora va donar suport a l'Olimpiada Popular. Mm. Això té un nom que moltes vegades ja sabem, que és estar en un lloc i estar en l'altre. L'estat espanyol, la República Espanyola, va concedir 400.000 pessetes de l'època, però són és molt pocs diners.
Li ha fet cara, Xavier, l'ha fet,
ha fet,
home.
Ha fet cara de 400.000 pessetes d'ara. De l'època, la Generalitat de Catalunya va portar 100.000 pessetes de l'època, i qui va portar més diners va ser el Front Popular Francès, el govern de la República Francesa, que donava un suport també molt, molt explícit contra el feixisme i, per tant, a favor de l'Olimpiada Popular, amb 600.000 francs. Aquests van ser els recursos oficialment. Després va haver-hi tota una xarxa molt, molt, molt important, que no és molt coneguda perquè és difícil de resseguir, de voluntariat. Uh-huh. Molt, molt important. Per exemple, l'organització havia de tenir en compte els allotjaments, havia de tenir en compte l'alimentació dels atletes i dels visitants. Hem de tenir en compte que es pensava i es va plantejar d'aquesta manera, i el que s'explicava és que arribarien uns 6.000 atletes i arribarien uns 20.000 visitants.
Déu-n'hi-do.
En una ciutat com Barcelona, que l'any 36 no tenia ni un terç dels hotels que té... Bueno, ni un terç, no, ni un 5% dels hotels que té en l'actualitat, es comptava amb els pocs hotels que existien, amb les fondes, etc, però no n'hi havia prou. I, per tant, calia fer, i es va fer una crida molt important a la ciutadania, perquè cedissin amb un lloguer que s'aconsellava que fos el més baix possible, habitacions, per exemple, no només a la ciutat de Barcelona, sinó a Badalona, a Mataró, a l'Hospitalet, a Cornellà, a ciutats del voltant de la conurbació de Barcelona, per al tema dels allotjaments. A més, es va incorporar una altra idea, que va ser que hi hagués 2.000 places per dormir al propi estadi de Montjuïc. És a dir, que la nit abans de la inauguració de la suposada, que s'havia de fer inauguració de l'Olimpiada Popular, poguessin dormir també atletes i visitants al propi estadi, a sota de les graderies del propi estadi, on es van habilitar doncs, una gran quantitat de lliteres, de llits, amb matalassos, etc, etc. Recordem que era el juliol, que feia calor, que no... i va ser un juliol molt calorós quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola en el Mediterrani i en la nostra ciutat. Perquè tot això fos possible, també es va aconsellar molt vivament que tots els atletes i visitants no arribessin abans del 18 de juliol perquè no gastessin més nits en hotels que no existien, en llits que s'improvisaven, etc. El mateix es va fer una mica amb el menjar. Per tant, que tothom que pogués, doncs es va organitzar una oficina perquè tothom que pogués aportés també aliments, menjar pels atletes i pels visitants. Tot molt popular en aquest sentit, amb molt bona voluntat i molt de voluntariat, però que l'organització realment sembla que era important i estava ben estructurada.
Em parlava, Xavier, del més important en una Olimpiada, sigui popular o no, que són els esportistes, els clubs i les federacions. Quin va ser el posicionament final?
Aviam, les federacions nacionals, internacionals, per suposat, les federacions nacionals de molts països, la gran majoria, com era d'esperar i era lògic, van donar suport als Jocs Olímpics oficials de Berlín. Pensem, doncs, el que tots més o menys ja sabem, que un atleta es prepara els anteriors 4 anys, és a dir, que hi ha tota una cursa preparada, tota una estructuració, una planificació, i l'atleta el que vol és competir al màxim nivell, bé, tot això que ja sabem. Algunes federacions, sobretot federacions d'atletisme d'alguns països nacionals i algunes més de tipus regional, etc., van boicotejar també els Jocs Olímpics de Berlín, i algunes doncs, van donar suport i enviaven atletes a l'Olimpiada Popular. L'Olimpiada Popular era en aquest sentit molt peculiar i en aquest sentit forma part de la ideologia de l'esport popular, diguem-ho així, que és que va organitzar diverses categories. No només hi venien els atletes de més alt nivell, sinó que hi havia categories inferiors, també. Perquè es pensava que l'esport popular havia de ser això, tothom tenia dret a competir, tothom s'enriquia de tothom i tothom podia sumar i tothom podia guanyar-hi en aquest sentit, no? Per tant, també hauríem de dir, part dels 6.000 atletes, una part molt important dels 6.000 atletes eren atletes de segona i de tercera categoria, evidentment, vist des d'aquesta perspectiva de l'alt rendiment esportiu, això pot semblar que desmereixi, desmillori l'organització d'una Olimpiada popular, que en realitat el que volia era fomentar i extendre la idea de que l'esport és per tothom, uh-huh. i, per altra banda, sobretot el que volia era denunciar i posar sobre la taula el tema de Berlín 36 i del to racista, totalitari, feixista del que podien ser els Jocs Olímpics de Berlín.
Em parlaves de que s'esperaven 6.000 atletes i 20.000 visitants. Això va acabar sent així?
No ho podem saber amb exactitud. Va venir un gruix molt important. Pensem el que hem dit abans. Es va dir, no arribeu abans del 18. Uh-huh. Per tant, arribaven molt a última hora. I l'alçament, per dir-ho en terminologia dels propis alçats, no? Uh-huh. L'alzamiento del cop d'estat militar de Franco.
És el 18 de juliol, eh?
És la matinada del 18 de juliol del 19 a Àfrica i a Barcelona la matinada del 19 de juliol. Uh-huh. No? Per tant, els primers trets dels militars i els primers trets d'artilleria, etc., es van poder sentir des de l'estadi de Montjuïc, dels propis atletes i organitzadors que ja estaven dormint. Per tant, és molt poc temps amb el que podem dir que van arribar entre el matí, com a molt al vespre del 17, tot el dia del 18 de juliol. Per tant, ho dic perquè no van arribar totes les delegacions que s'esperaven. Per tant, per exemple, una delegació que se suposava que havia de ser nombrosa, com era la de la Unió Soviètica, no va arribar a venir mai a Barcelona. I altres doncs, van passar peripècies, es van quedar... perquè hi havia un equip de jueus emigrats... Uh-huh. Que es van quedar al tren a Portbou sense poder entrar durant unes hores perquè havia esclatat la Guerra Civil, no se sabia què passaria, si la frontera la passaria el tren des de França fins a l'estat espanyol o no, etc. No? Però sí, un gruix important de milers d'atletes van arribar, sobretot tots els francesos, que era una delegació molt gran, d'uns 2.000, 3.000 atletes, no, 2.000 atletes. Sí, perquè a França hi havia una entitat, que era una federació, diguem-ne, d'esport obrer, per dir-ho així, que plegava milers i milers d'atletes que es van voler comprometre amb l'Olimpiada Popular com a boicot a Berlín 1936 i es van trobar a l'esclat de la guerra. Per tant, no sabem si haguessin arribat 6.000 o més, o 20.000 o més visitants, però un gruix sí que va arribar, però no tothom va poder arribar.
Ara estic pensant, s'imaginen que li pregunto al doctor Pujada si es van acabar celebrant aquella Olimpiada Popular i em diu que no.
Bé, malauradament no es van poder celebrar. Es va fer tot l'assaig de la inauguració perquè l'Olimpiada Popular tenia una certa complexitat. Les característiques són el que la fan més interessant des del punt de vista del que és la història de l'esport, com hem dit abans, amb diverses categories, per tant, oberta a molts nivells diferents esportius, amb uns equips i unes delegacions també molt diverses. No només hi podien participar estats o representants d'estats, sinó també de nacions sense estat. Per exemple, doncs, hi havia equips d'Euskadi, a Catalunya, a Galícia, de l'estat espanyol, també d'Alsàcia i Lorena, jueus emigrats, Marroc francès, Marroc espanyol, és a dir, no només els estats representats, perquè es volia trencar precisament amb això, no? Es volia trencar amb aquesta dinàmica tradicional i, a més, es donava molta importància a la participació femenina, al tipus d'esports que es va plantejar un esdeveniment esportiu, una olimpiada amb uns 18 esports, dels quals 3 eren d'exhibició. En fi, les característiques eren diferents del que serien uns Jocs Olímpics, evidentment, normals o habituals o oficials.
Tot allò, Xavier, va quedar en l'anècdota, va servir d'alguna cosa, va deixar llegat, hi ha importància històrica d'uns fets com aquells?
Hi ha molta importància històrica, va quedar llegat, només un apunt en aquest sentit. Clar, es va crear un comitè d'organització de l'Olimpiada Popular on hi havia gent de diversa procedència, de diverses nacionalitats, de diversa procedència ideològica, també. Era una olimpiada organitzada per entitats i associacions i organitzacions d'esquerres, bàsicament, i antifeixistes, això és evident, no? Quan esclata la Guerra Civil, això se'n va en orris, molts dels atletes que havien vingut de fora, un gruix important, es va quedar a lluitar les milícies contra les tropes del general Franco, però l'organització, evidentment, com molta gent, com uns 400.000, van haver de marxar a l'exili l'any 1939, i l'organització de l'Olimpiada Popular va seguir a fora, a França, aproximadament fins a l'any 45. Mm. Després de la finalització de la Segona Guerra Mundial, això ja es va veure que no anava bé i que no tornaríem cap a un estat republicà democràtic. I el llegat és, sobretot, l'esport popular, no? Aquest esforç de que l'esport no ha de ser només una qüestió de les èlits, dels que en saben més, dels que entrenen més, dels que tenen més diners per entrenar més i ser millors i que tenen més talent, sinó que l'esport ha de ser una cosa del poble, dels ciutadans, de tothom. Tothom ha de participar-hi perquè l'esport també és salut, com sabem perfectament, etc etc. I perquè l'esport, com s'ha vist, amb aquest, com es pot veure amb aquest exemple, també pot tenir unes connotacions emocionals, ideològiques, de pacificació, de solidaritat. Que en realitat això eren el que se suposava que eren les els ideals olímpics, dels Jocs Olímpics. Per això aquest boicot als Jocs Olímpics de Berlín, que semblava, i així va ser, que transfiguraven i pervertien d'alguna manera aquests valors.
Precisament et volia preguntar per això, Xavier, per últim, perquè a la secció d'avui es deia així, l'Olimpiada Popular de Barcelona de 1936 i la lluita entre totalitarisme, veuríem bé, i antifeixisme a Europa. Suposo que l'esport s'ha vinculat sempre, dic jo, a l'antifeixisme en tant que defensar bàsicament drets humans. I això ho ha fet tota la vida, que jo conegui.
La pregunta està molt bé en el sentit de que jo et respondria, l'esport no és res si no ho fan les persones. I aleshores l'esport es vincula al que es vinculin les persones
per
que
tant,
fan esport.
L'hem polititzat.
Sí, perquè l'esport, i això sí que crec que ho he de dir amb rotunditat, l'esport és una activitat social i cultural que fan les persones som animals polítics, i és normal que es polititzi l'esport. Seria estrany que fos una illa sideral en l'espai que no tingués cap relació amb res, no? Per tant, és normal que s'hagi polititzat perquè les persones tenim pensaments, idees i visions del món.
Doctor Xavier Pujades, doctor en Història, professor de la Blanquerna Universitat Ramon Llull, de nou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. L'esperem la propera setmana amb més històries de superació, d'esport, d'història.
Perfecte, gràcies.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.